En clau de dona, amb Rita Valero.
Hola, 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 ja sóc aquí una altra vegada acompanyant-te en aquest enclau de dona. Un enclau de dona en el que parlarem de la paraula, en el que parlarem dels cossos, en el que parlarem de la manera de vestir i de moltes cosetes més. T'haig de dir que he passat a Sant Jordi, que va passar fa ben poquet. Doncs, bueno, jo sempre, per aquestes dates, em compro algun llibre. I un dels que em vaig comprar va ser aquest de la Shaina Joy Matchless, que es diu La paraula més sexy és sí. Un gran llibre que el recomano ferventment a tothom. Encara no me l'he pogut acabar de llegir del tot, però t'haig de dir que hi ha moltes coses superinteressants, que és un llibre molt enriquidor i que penso que tothom se l'hauria de llegir almenys un cop a la vida, com a mínim. Què més? Què més et vull explicar? Doncs mira, parlarem avui de cossos i privilegis. Parlarem de peces de roba i de quina preocupació hi ha sobre elles en els diferents gèneres. I, bueno, doncs moltes cosetes més que ara us aniré desgranant a poquet. Som-hi! Per començar, m'agradaria saber què en penses d'això de que per Sant Jordi es regali una rosa a les noies i un llibre als nois, com a tradició, i creu-me que no em veus, però estic posant moltes i moltes i moltes cometes. Sincerament, no necessito cap flor. En tot cas, regala'm un test amb una planta viva i, per altre costat, m'agrada molt llegir. Així que des d'aquí una reivindicació a que tothom pugui regalar-se i ser regalat amb llibres ben instructius, ben macos, ben divertits, ben del que vulguin, del que els hi agradi més. Però per què hem de reservar la lectura pels nois i no per les noies? Suposo que les generacions aquestes que pugen ja van diferent en aquest sentit. No ho tinc del tot molt clar, però per cosetes que veig em sembla que sí. Però les generacions que ja som una mica més grans, entre les que m'incloc, ai, aquí falla la cosa, Perquè, què vols que et digui? A mi em van acabar regalant una rosa quan ni tan sols l'havia demanat. Llavors, calia? No. Per mi no. Jo em vaig comprar un parell de llibres i ben contenta. I un d'ells, com t'he avançat fa una estoneta, és La paraula més sexy és sí, de la Shaina Joy Matchless. És una guia del consentiment sexual amb unes il·lustracions de Petra Erickson. A la part de darrere, doncs, ens explica que és una guia informativa nova i sexy sobre el consentiment i educació sexual, que reflexiona sobre l'assignació de gènere, la llibertat individual per triar qui vols ser i quines relacions vols mantenir, la necessitat de reconèixer els privilegis propis i planteja diverses maneres de lluitar individual i col·lectivament contra el patriarcat i la cultura de la violació. Llavors, a mi em va sorprendre una mica quan vaig llegir això de el consentiment és sexy. Em va sorprendre, sincerament, no m'ho havia plantejat mai. I és una de les coses que més m'emporto d'aquest llibre, que, com et comentava, encara no l'he acabat de llegir, però ja em porto un bon tall. I, sincerament, és veritat que et diguin sí, fes-me això, sí, per aquí, sí, en aquest sentit. Uau, que sexy tot plegat, no? No és molt més suggerent, molt més enriquidor que et diguin que sí que volen això o allò, que no que t'estiguin dient que no i que t'estiguin rebutjant? Evidentment, el consentiment és sexy. Em quedo amb aquestes paraules i amb aquesta grandíssima i fenomeníssima reflexió. No sé si m'he inventat una paraula fenomeníssima, diria que no existeix, però bueno, doncs ara, a partir d'ara, ja sí, perquè és una expressió fenomeníssima. I dintre d'aquest llibre tenim un apartat en el que parla de cossos i privilegis. Us vull llegir un petit fragment. Et vull donar a conèixer un petit fragment que diu: pensa com t'ha anat el dia avui i en com el teu cos s'ha desplaçat d'un lloc a l'altre. Pensa en les teves interaccions amb altra gent. T'han fet cap comentari sobre el teu aspecte físic? T'han demanat que somriguis o que t'identifiquis? Han donat per fet que eres d'una procedència determinada? S'han equivocat de pronom personal quan s'han referit o s'han adreçat a tu? T'ha estat impossible arribar on havies d'arribar per la falta d'infraestructures adequades? En algun moment has sentit que estaves en perill? Has hagut de fer gaires esforços per pagar les necessitats bàsiques com l'habitatge, el menjar o l'atenció mèdica? Si totes les teves respostes a aquestes preguntes són no, segurament vol dir que et mous pel món amb comoditat, amb poques limitacions socials. Si en general no t'has hagut de parar mai a pensar com tu i el teu cos us moveu pel món en relació amb la societat, és evident que ets una persona amb molts privilegis. Doncs pensem i reflexionem, i són moltes preguntes, molt seguides, a més, que tenen a veure amb totes aquestes coses que de vegades no ens plantegem o no es plantegen algunes persones perquè no s'ho han trobat mai. Llavors, des d'aquí et convido a fer aquesta reflexió si mai no t'has trobat o si simplement has dit que sí a algunes d'elles però no a d'altres que tampoc t'havies arribat a plantejar. El terme privilegi no pretén ser cap atac contra ningú. És només una manera d'entendre la injustícia. El privilegi es pot considerar l'altra cara de l'opressió. Sovint és més fàcil detectar l'opressió que el privilegi. Clar, si una cosa la tinc, moltes vegades no me n'adono que la tinc des del principi, la tinc des de sempre, doncs inclús de vegades ni es valora, no? Qui ho nota és qui no ho té, d'acord? Llavors, per això és més fàcil detectar l'opressió que el privilegi. L'opressió es pot considerar com un procés cíclic que comença amb idees nocives, especialment els estereotips, la discriminació i els prejudicis, que una societat té sobre certs aspectes de la identitat d'una persona o d'un conjunt de persones. Aquestes idees pretenen i queden fixades en els sistemes socials, sobretot a les institucions que alhora les legitimen i reforcen. Aquesta normalització provoca que aquestes idees nocives siguin acceptades per la societat que, conseqüentment, les perpetua entre la població. Els estereotips, la discriminació i els prejudicis s'imposen contínuament sobre persones o grups de persones d'una manera que limita la seva llibertat. Per contra, els privilegis són certs drets o avantatges que aquests sistemes atorguen a determinades persones en funció d'agrupaments socials i o identitats basades en construccions socials. Bé, en termes generals, els homes blancs, cis, heterosexuals són considerats la normativa en gairebé qualsevol situació en la qual es puguin trobar. Per exemple, si algú està descrivint una persona i es tracta d'una persona cis, blanca i heterosexual, normalment la seva raça, orientació sexual i identitat de gènere, com que són trets que es donen percebuts, no s'esmenten. Per contra, si una persona no encaixa en cap d'aquestes categories identitàries, normalment es descriuen primer les característiques i estereotips que hi van lligats. En part, això passa perquè els mitjans de comunicació i la cultura de masses representen gairebé sempre l'home blanc, cis i heterosexual com a normal per defecte i sovint també l'associen al poder. Que se't consideri normal per defecte vol dir que la identitat de l'home blanc, cis i heterosexual s'enfronta a molta menys discriminació i és molt menys qüestionada. Qualsevol que quedi fora d'aquesta limitada identitat es considera diferent. A l'hora de parlar de les parelles, una parella heterosexual gaudeix del privilegi heterosexual perquè s'enfronta a menys discriminació, té infinitament més representació que les parelles gais i en molts països disposa de més drets, com ara la igualtat per casar-se o per poder adoptar. Això sense oblidar que ser gai encara és considerat il·legal en molts països d'arreu del món. Les dones casades heterosexuals tenen més privilegis que les dones heterosexuals solteres. mares, ja que el patriarcat valora aquestes dones que són vistes com a escollides. Ser una persona invident, sorda, que va en cadira de rodes o qualsevol tipus de diversitat funcional fa que moure's pel món sigui exponencialment més difícil, ja que els espais es construeixen tenint en compte principalment les necessitats de les persones sense diversitat funcional. El terme skinning privilege, privilegi de la gent prima, s'utilitza per descriure els beneficis de certa gent amb unes mides concretes, com per exemple tenir accés a més roba i més varietat d'estils per escollir, o que se't vegi com una persona més sana i més ben organitzada. Els pretty privilege, privilegi de la bellesa, és un terme semblant per referir-se als avantatges de les persones a les quals s'atribueix un alt grau de bellesa o atractiu. Segons les, segons els limitats paràmetres de la bellesa patriarcal, i la llista continua. Podríem seguir aquí molta i molta estona. Però vaja, un cop som conscients dels diversos tipus de privilegi que existeixen, hem de tenir en compte que no tots tenen el mateix pes ni la mateixa repercussió. Categories identitàries com la raça, la identitat de gènere, especialment per a la gent de gènere expansiu, el fet de ser immigrant, l'orientació sexual, la diversitat funcional, ser d'un país colonitzat o d'un país colonitzador, o haver nascut en una família benestant, tenen un impacte molt més gran sobre la qualitat de vida d'una persona que, per exemple, el privilegi de ser una persona emparellada. Tal com et comentava, si bé és més fàcil adonar-nos de l'opressió que pateix la nostra identitat, moltes vegades participem en l'opressió d'altres persones sense saber-ho. Per desgràcia, cada vegada que participem en un sistema que atorga privilegis, simultàniament participem en aquesta opressió que exerceix aquest sistema. En part, la raó per la qual els sistemes d'opressió són tan efectius és perquè els privilegis poden ser invisibles per a la persona que els té. Per això, justament, és tan important ser conscient de com les nostres identitats es beneficien d'aquesta opressió sistematitzada. Hem d'investigar i enfrontar-nos a veritats incòmodes, llegir sobre experiències en primera persona de gent amb identitats diverses que viuen vides diferents a les nostres, amb circumstàncies diferents. Això ens ajuda a agafar perspectiva. Escoltar de primera mà la història d'altra gent sense posar-se a la defensiva és una part essencial per aprendre on encaixem dins d'aquesta complexa xarxa de sistemes d'opressió. Sentir com contribuïm al patiment d'altra gent, encara que sovint sigui sense ser-ne conscient, pot ser difícil, però aquesta incomoditat és l'única manera de deixar de participar-hi. A més, mirar enrere per veure com, on i quan ens hem beneficiat d'alguna situació gràcies a qüestions arbitràries com el color de la nostra pell, la nostra orientació sexual o la classe a la qual pertanyem, permet anar més enllà d'escoltar. Fer un pas més i desmantellar aquestes injustícies de manera activa. I no es tracta només d'una qüestió individual, sinó que cal analitzar aquests conceptes amb les teves amistats, familiars, persones al teu voltant i fins i tot la gent amb qui treballes. Sovint, repassant la història familiar, ens trobem que els nostres avantpassats van participar i es van beneficiar de la colonització, l'esclavitud o la guerra, o al contrari, en van ser víctimes. Que potser la teva família va acumular riquesa maltractant altra gent? Com ha passat de mans l'herència d'aquesta riquesa? El fet de posar aquestes històries sobre la taula ens permet entendre realment com podem acabar amb els privilegis o amb la manca de privilegis. Com més conscients siguem dels nostres privilegis, més fàcil ens serà detectar-los i veure fins a quin punt són influents i múltiples. I què més dir-te? El privilegi doncs, també juga un paper important en el sexe i en l'orientació sexual, perquè les desigualtats de poder associades a les diferents identitats es transporten al sexe. La cobertura mediàtica dominant gairebé sempre atribueix a les dones la responsabilitat d'haver de portar proves que una violació o sèrie de violacions, tortures, esclavitud sexual o qualsevol altre tipus de crim sexual forçat a què s'hagin enfrontat realment es va produir, en contraposició a altres casos com la violació de domicili, en què l'atenció es centra a demostrar qui és el culpable del crim comès i no a demostrar que la víctima ha patit un robatori. part del poder que aquest sistema atorga a la identitat d'home és tenir, contra tot pronòstic, el privilegi del benefici del dubte. El resultat d'aquesta fe cega és que es culpa a les dones de la seva pròpia violació. Ho estava demanant a crits, anava beguda, com anava vestida, no hauria d'haver sortit fins tan tard, què esperaves amb el seu historial, com era la seva vida sexual abans, per què no es va defensar, per què no se'n va anar i punt, amb quanta gent s'ha anat al llit, no hauria d'haver pujat a casa seva, una vegada la vaig veure flirtejant amb ell, és un escalfabraguetes, es passa tot el dia de festa. La societat és molt més ràpida a l'hora d'assenyalar a una dona amb el dit perquè l'han atacat que no pas a l'hora d'assenyalar a qui l'ha atacat. Ara també s'ha d'abordar de quina manera aquest sistema de privilegis conflueix amb altres. Aquesta injustícia augmenta molt quan es tracta d'una dona que no s'identifica com a blanca. Si ens fixem en la història de l'esclavitud i l'opressió, tots els cossos de dones negres eren, i potser encara són, considerats objectes i possessions sota les lleis del capitalisme quan es veu un cos com una propietat, com la propietat d'algú. Qui el posseix en pot fer el que vulgui. Denunciar una violació no és només difícil, sinó que sovint resulta impossible perquè es legitima a través de les nocions de propietat. Passa molt poc sovint que la violació d'una dona racialitzada surti a les portades dels diaris. Quan passa, la tendència general és perpetuar mites perillosos que inculpen la víctima. La idea que la supervivent anava vestida com un putot o que ho estava demanant a crits i fins i tot el mite que les treballadores sexuals o les dones racialitzades no poden ser violades perquè són hipersexuals i els seus cossos són utilitzables. El patriarcat, les persones amb la identitat d'home blanc cis heterosexual tenen dret a més coses pel simple fet de ser identificats com a homes blancs cis heterosexuals. De manera conscient o inconscient, això pot provocar que es creguin en possessió dels cossos i del plaer d'altres persones. Aquest patró de pensament no es limita als homes. Dins de la jerarquia patriarcal, se'ns ha dit que hi ha unes identitats més valuoses que les altres. Per tant, el plaer d'una identitat que val més és a costa de la violació de qui val menys, fet que es considera el preu que s'ha de pagar per haver nascut d'una determinada manera en un sistema d'injustícies. La manera com es relacionen els cossos durant una experiència sexual no és diferent de com es relacionen socialment. Totes les coses personals són sempre polítiques. El sexe forma part de les relacions socials. Aquestes pressions, estereotips i jerarquies persegueixen a tothom quan entra al dormitori. Ser conscients dels sistemes de poder i de com hi participen és un treball previ important per poder-los desarticular. Aprendre com funcionen els privilegis forma part del descobriment de la nostra identitat, tant com conèixer el nostre gènere, la nostra sexualitat i el nostre desig. És una peça del trencaclosques que ens completa. Bé, i ara que t'he parlat una miqueta del que és el tema dels cossos relacionat amb els privilegis, vaig a parlar-te de què és el consentiment. Sabies que el terme consentiment prové de la paraula consens, que significa acord mutu? Doncs quan apliquem aquest concepte al sexe, en diem consentiment sexual. Així, el consentiment sexual és l'acord verbal per participar en un acte o trobada sexual. En determinats casos, si una persona té capacitats auditives de parla o físiques diferents, també es considera consentiment un acord no verbal. Algunes fórmules de consentiment no verbal poden ser gestuals, amb la mà, o amb altres parts del cos, com deixar caure un mocador, escriure en un paper o amb el mòbil o amb llenguatge de signes. Aquest acord s'ha d'assolir amb totes les parts implicades i sense l'ús de cap mena de coacció, amenaça ni cap violència física o emocional. En el llibre que et parlava de la paraula més sexy és sí, ens trobem que la paraula consentiment va acompanyada de la paraula entusiasta, per tal de subratllar que el consentiment sexual veritable sempre es dona amb entusiasme. Consentiment entusiasta o un sí entusiasta vol dir que tothom té moltes, moltes, moltes ganes de participar. El consentiment és una manera d'establir que totes les parts involucrades en la trobada sexual ho fan a gust, de manera sana i conscient, perquè el contrari de còmode, sa i conscient és sempre inacceptable. I, de fet, moltes vegades és perillós. De la mateixa manera que el consentiment dirigeix l'habilitat d'una persona per poder entendre el desig d'una altra, també ens ajuda a definir què constitueix un abús. El consentiment ens aporta una clara definició de violació. La violació és el sexe o la pràctica sexual que es fa sense consentiment entusiasta i voluntari. Més senzill encara, el sexe no consentit és violació. La coacció o el fet de prendre-li a algú la llibertat per donar el seu consentiment a una pràctica sexual és violació. Qualsevol tipus de tocament sense consentiment és abús. Una violació és físicament i emocionalment violenta, però això no implica necessàriament que hi hagi d'haver un atac violent o una lluita física. Cada cas de violació o de trobada sexual violenta és diferent, però no existeix una violació en la qual no n'hi hagi, per tant. És molt important fer aquest tipus de distincions, perquè si es defineix amb claredat què és una violació, podrem centrar-nos en un altre punt. En comptes de dubtar sobre què és violació i què no és, ens hauríem d'esforçar per crear un sistema social i, a més, legal, que permeti desmantellar les causes d'aquesta violació i d'aquesta violència. A molts països s'han aprovat lleis sobre consentiment com a part de la legislació sobre la violació i l'abús sexual. Gairebé tots han establert una edat de consentiment, l'edat mínima perquè una persona pugui consentir legalment participar en un acte sexual. A Espanya, el Codi Penal fa referència a l'edat de consentiment sexual, que el 2005 es va canviar dels 13 als 16. Evidentment i necessàriament. Això vol dir que una persona que té menys de 16 anys legalment no pot donar consentiment sexual. A la Unió Europea, l'edat de consentiment va des dels 14 fins als 18, depenent del país. Al Brasil, l'edat legal de consentiment és de 14 anys. De manera que si una persona adulta té relacions sexuals amb algú que té menys de 14, aquesta persona, que és menor, no podrà dir que el sexe va ser consentit. A Amèrica del Sud, l'edat de consentiment varia dels 13 als 18 anys. Al Paraguai, l'edat mínima per a relacions heterosexuals és de 14 i de 16 per a relacions homosexuals. En alguns països, l'edat de consentiment varia d'un estat a l'altre, com a Mèxic o als Estats Units. Depenent de les lleis locals del govern de Mèxic o dels Estats Units, l'edat de consentiment varia entre els 16 i els 18 anys. Als Emirats Àrabs, al Iemen, a l'Aràbia Saudita, a Qatar, al Pakistan, l'Iran, l'Afganistan i altres països que incorporen la xària en el seu marc legal, no hi ha edat de consentiment, ja que per poder tenir relacions sexuals de manera legal, la persona ha d'estar casada. L'edat mínima pel matrimoni, anomenada legalment com a edat núbil, varia d'un país a un altre segons el sexe assignat en néixer. Per exemple, a l'Iran, l'edat mínima legal per contraure matrimoni és de 13 anys per a una nena i de 15 per a un nen. A Xile, tant l'home com la dona han de tenir com a mínim 16 anys i amb el consentiment de la família. I a l'Aràbia Saudita i en 18 estats dels Estats Units no hi ha edat mínima. A part de l'edat, alguns països han anat més enllà i han creat una legislació específica sobre què constitueix legalment sexe consentit. Aquestes lleis requereixen que hi hagi consentiment verbal o físic explícit abans d'iniciar un acte sexual. Suècia, Islàndia, Anglaterra, Irlanda, Gales, Escòcia, Irlanda del Nord, Xipre, Bèlgica i Alemanya són els 10 països de l'Europa Occidental que han aprovat lleis de sí és sí i que reconeixen que el sexe no consentit és violació. La idea és que, demostrant que no es va donar consentiment, n'hi hagi prou per condemnar algú per violació en comptes d'obligar a les persones majoritàriament dones a demostrar davant d'un tribunal que hi ha hagut violència, amenaça de violència o explotació de la víctima. Molt controvertides les lleis, sobretot amb aquestes últimes reformes que hem vist en la nostra proximitat. Les lleis, de totes maneres, són una manera útil d'intentar imposar el consentiment sexual. Tot i això, els defectes inherents del sistema legal i la discriminació fan que aquesta fórmula sigui incontestable. Si ens fixem en les estadístiques de les presons, veurem que hi ha comunitats amb més tendència a ser detingudes i condemnades. La comunitat magrebina, per exemple, té un índex d'empresonament molt més alt que la població blanca. I les persones de classe obrera, per exemple, es criminalitzen molt més que les de classe mitjana o alta. Per exemple, la comunitat gitana representa el 40% de la gent empresonada a Hongria. Mentre que a Austràlia, la comunitat indígena, malgrat ser el 6% de la població i el 2% de la població adulta, constitueix el 27% de la gent empresonada. Però vaja, anem a la pregunta clau. Com podem incorporar el consentiment sexual a la nostra vida diària? Fonamentalment, el consentiment consisteix a substituir la suposició per l'autonomia. En comptes de suposar una cosa, el consentiment ofereix una autonomia total a l'altra persona perquè prengui les decisions per ella mateixa. En el consentiment no s'ha d'endevinar res. Ha de ser explícit, entusiasta i clar. Perquè llegir la ment és un talent poc fiable i, en canvi, el consentiment és una manera simple i inequívoca de comunicar el desig i garantir que l'experiència sexual sigui el més agradable possible per a totes les parts implicades. El consentiment no és un sol estat inamovible que dura per sempre. És un procés fluid que pot estar i, de fet, ho està canviant constantment. Un sí pot transformar-se fàcilment en un no, en qualsevol moment, ja sigui abans, durant o després d'una interacció sexual. Només hi ha una manera d'assegurar-nos que una experiència sexual és consentida, a través de la reafirmació constant del consentiment, comprovant-lo i desenvolupant el llenguatge i la pràctica del consentiment. Més que demanar permís, el consentiment és una conversa activa a la qual cal tornar i sobre la qual cal construir. Consentir a una cosa que podria derivar en una situació sexual, com per exemple acceptar pujar a casa d'algú a prendre l'última copa, no vol dir consentir un acte o tocament sexual de cap mena. Consentir a una cosa mai no significa que estiguis automàticament consentint a una altra. El consentiment de facto no existeix. Podem haver dit que sí i després, a mig fer, adonar-nos que no ens ho estem passant bé i retractar-nos del nostre consentiment. De vegades no som conscients del mal que ens estem fent fins que és massa tard. El xoc, la por o la pressió poden impedir-nos dir no en aquell moment. Encara que les persones implicades hagin tingut un orgasme, no vol dir que vist en perspectiva no es pugui percebre com una experiència dolorosa. Per això és completament possible retractar-se del consentiment en qualsevol moment, no només durant l'experiència sexual, sinó també a posteriori. Després de qualsevol relació sexual s'hauria de posar en pràctica la cura post-relació, comprovar si l'altra persona està bé, confirmar el consentiment, donar suport físic i o emocional, i rebre reaccions i impressions són una continuació necessària de l'experiència sexual. Quan parlem del consentiment és fonamental la idea que el consentiment és sexy, perquè representa una via directa per assolir i materialitzar desitjos i, més important encara, el consentiment és la base del sexe, un imperatiu absolut, el punt de partida. El consentiment no és negociable. Bé, i qui ha de rebre aquest consentiment? El consentiment, en qualsevol cas, doncs és molt important recalcar que hi ha d'haver consentiment en tot tipus de parelles i per a qualsevol relació sexual, ja sigui per fer petons, per fer tocaments o per penetrar. Tant si és parella d'una nit com si és parella de fa 43 anys, tant si esteu casats com si no, tant si pagues com si no. El consentiment és una cosa que no es pot oblidar mai, ni donar per sobreentès. girar-te al llit que fa 10 anys que comparteixes amb la persona i esperar que la teva parella, que no en té ganes, satisfaci les teves necessitats, és sexe no consentit. Despertar-te després d'una nit de sexe salvatge i consentit i assumir que la teva parella voldrà repetir al matí és sexe no consentit. La ment i el cos de les persones canvien constantment i, per tant, també canvia el seu desig. Precisament per això, el consentiment també ha de poder canviar en qualsevol moment. Els nostres desitjos als 16 anys són diferents dels que tenim als 55, als 60, als 70. Els nostres desitjos a les 9 del matí són diferents dels d'un dia a quarts de 10. El que aleshores ens donava plaer potser ara ja no ens dona, o a l'inrevés. El consentiment evoluciona amb la relació, tant si la relació dura una hora com si dura una dècada. Un rotllo d'una nit no ha de ser menys important o menys legítim que una relació llarga. Algunes relacions bones són curtes, altres llargues, i altres ni llargues ni curtes. El que defineix una bona relació no és quant dura, sinó si tothom s'ho ha passat bé i ha estat pendent que les altres parts implicades també se sentin bé. Independentment de la relació que tinguem, això no comporta cap dret de propietat sobre cap part de l'altra persona. Només el fet de pensar que el cos és una propietat que toques i agafes quan vols és creuar una línia d'abús. Assumir que pots fer el que vulguis amb el cos d'algú sense preguntar és treure-li l'autonomia sobre el teu propi cos i convertir-lo en un objecte utilitzable. La cosificació, tractar algú com si fos un objecte, significa treure humanitat a una persona i obre la porta a cometre actes violents contra aquesta persona sense pensar com poden afectar-la. Quan deixem de tractar algú com un ésser humà, li fem mal i és comparable a trencar una cadira o qualsevol altre objecte. El consentiment reforça la idea de l'autonomia i ens ajuda a allunyar-nos de territoris desagradables i potencialment perillosos. I per què necessitem el consentiment? Doncs mira, t'haig de dir que malauradament el sexe no consentit forma part del nostre dia a dia, de la nostra cultura. Això, la veritat és que indigna i remou moltíssimes coses. Et parlaré ara de la versió Disney del conte de fades La Bella i la Bèstia. És un exemple terrorífic i perfecte. Per començar, la protagonista, la Bella, ha d'escollir entre dos pretendents, tots dos violents a la seva manera. El primer, en Gaston, que es presenta com el dolent de la història, però també com l'home més masculí del poble. Es dedica a agafar i assetjar les dones, que reaccionen desmaiant-se d'adoració, mentre diu coses com ara: «No està bé que una dona llegeixi», començarà a tenir idees i a pensar. Ai! El segon pretendent de la Bella és la Bèstia, que la fa presonera al seu castell. Les amistats de la dona, diversos objectes de la casa que saben parlar i que també estan segrestats, li donen instruccions sobre com acceptar l'abús i fins i tot de com curar la Bèstia, arriscant-hi la seva pròpia vida. El seu valor com a dona es mesura per com aguanta l'abús. El que la fa forta i valenta és la seva capacitat per oblidar-se del seu benestar físic i emocional i d'aquesta manera poder despertar la part humana de la Bèstia. Després que la Bèstia l'hagi retingut i allunyat de casa seva i de la seva família, és recompensada amb el matrimoni, de manera que deixa de ser una propietat robada per convertir-se en una propietat legal. I ella accepta la proposta amb alegria. Els actes de la Bèstia es converteixen en la mostra de la seva força i en part de la raó de l'amor i la devoció que la Bella li professa. La moralitat d'aquesta història és que l'home és una Bèstia, de manera que tota la seva violència és excusable, però si una dona aguanta l'abús durant el temps necessari i fa tot el possible per curar-lo, algun dia canviarà. Això no és reggaeton, rap, porno, un videojoc o una comèdia romàntica. És una pel·lícula infantil, de dibuixos animats, molt popular i basada en un conte de fades francès, feta per ensenyar-nos des de ben aviat què és l'amor. Uf, quant de mal. El terme cultura de la violació es va inventar el 1970 per definir concretament la sexualització de la violència i el terrorisme. El Centre de Dones de la Universitat Marshall defineix la cultura de la violació com un entorn en què la violació és una cosa estesa i en què els mitjans de comunicació i la cultura popular normalitzen i perdonen la violència sexual contra les dones. La cultura de la violació es perpetua a través del llenguatge misògin, la cosificació del cos de la dona i la idealització de la violència sexual, creant una societat indiferent als drets de la dona. Tenint en compte aquesta definició i les estadístiques, és innegable que vivim en una cultura de la violació. Aquesta expressió ajuda a posar nom al que ja sabíem. La violació no és només un acte, és una institució que es manté a través de la propaganda constant. La cultura de la violació ens enganya, fent-nos creure que la violació és una cosa normal, natural, inevitable i fins i tot una cosa habitual i sobre la qual podem permetre'ns fer broma. Però precisament aquest és el tipus de mentalitat perillosa que protegeix la institució de la violació. La lluita per acabar amb la violació no només comporta eliminar la violació, sinó també identificar i responsabilitzar tots els aspectes que la cultura de la violació popularitza, minimitza o idealitza. On trobem els missatges amagats i no tan amagats que reforcen la cultura de la violació? Com perpetuem i perdonem la cultura de la violació en el nostre dia a dia? Has de saber que quan cau una bena dels ulls ja no hi ha marxa enrere. Per tant, ja et pots començar a arremangar perquè l'únic camí per avançar és desfilar. I amb això vull aprofitar per explicar-te una situació personal viscuda fa ben pocs dies. Vaig anar a recollir un premi de l'altre programa que dirigeixo i munto, el Sí i Què. I la veritat és que em va indignar força moltíssim que moltes persones, moltíssimes persones i moltes amigues meves que em coneixen i saben com penso i com sóc, doncs l'únic que em preguntaven era què te vas a poner, quin vestit et compraràs. No interessava ni el contingut del programa ni si havia preparat un discurs contundent. No, no, no. L'únic que interessava a les meves amistats era quin vestit em posaria o em compraria. Si aniria a la perruqueria. Em qüestiono dues coses amb aquestes preguntes. Per inèrcia, per cultura social, és pel que es fan aquestes preguntes? I si jo hagués estat un home, m'haguessin fet aquestes preguntes? Us haig de dir, t'haig de dir que el contingut del programa és, pel que a mi respecta, el més important i és en el que volia que es fixessin, en el programa en si, no en el que jo portava, no en la roba que jo portés, no en mi, jo no era la protagonista. El protagonisme volia que se l'endugués el programa i el seu contingut i el que diu coses molt importants, entre d'altres, que hi ha gent que no té diners ni per menjar. I a mi m'esteu preguntat quin vestit portaré? Això per un costat i per un altre. Vaig decidir anar com vaig cada dia. Com vaig cada dia a fer ràdio, perquè per fer ràdio puc venir amb lleganyes a la cara, perquè ningú no em veu. I aquesta és per mi la gràcia de fer ràdio, que m'escolteu, que m'escolten, i que el que compta és el contingut i no la meva imatge. Moltes gràcies i ens escoltem el proper dia. Noms de dona. Una petita mostra. Petjades noves en la història.